període de declaració de la renda. Una renda, la de l'exercici 2014, considerada pels experts com a continuista. Avui, al Tot és Possible, hem convidat al programa tota una experta en la matèria perquè respongui als vostres dubtes sobre la declaració de la renda. Es tracta de la Concha Forteza. Ella és gestora administrativa i membre de la Comissió Econòmica, Financera i Tributària i de la Comissió de Comunicació del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya. Aquí la tenim i la saludem. Concha Forteza, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvinguda.
Gràcies.
Bé, tenim aquí a la nostra disposició, no? Fins tres quarts aproximadament, doncs, per resoldre els dubtes petits o grans que tinguin els oients que encara no han presentat la renda.
Pues sí, segur que n'hi ha.
Tenim temps fins quan, Concha?
Fins al 30 de juny és la data límit.
Data límit,
el que passa és que si han de pagar i han de domiciliar és fins al 25 només.
Per tant, que no s'adormin. Hi ha molta gent que espera a última hora, Concha, per la renda?
Molta no. Ara, com que molta gent li tornen diners i la gent vol cobrar aviat, pues,
es presenten aviat,
també,
no? Per cert, la gent que presenta aviat la declaració de la renda també té possibilitats de cobrar d'Hisenda abans?
Pues sí. Jo crec que sobretot els que confirmen l'esborrany, que han revisat que estigui tot correcte i que està bé, pues, tornen bastant ràpid, eh?
Per tant, que s'afanyin els oients a fer la renda. Bé, doncs com hem començat dient que l'exercici 2014, de fet, té pocs canvis, no? Que es té una miqueta de continuïsta. Com és que hi ha pocs canvis? Quin és el motiu o els motius?
Hombre, la renda de l'any passat ja va tenir moltes... Van haver-hi moltes normes que van anar modificant la renda, doncs, pel tema de la crisi, pel dèficit públic, tot això. I llavors, aquest any... Doncs, s'estava preparant una reforma més important, que és la que s'ha aprovat ara a final d'any, a final del 14, però que no tindrà efectes fins l'any que ve.
Clar, serà per l'exercici 2015, quan hi haurà canvis substancials que potser doncs, haurem de conèixer aquí el programa i posar-los en comú,
sí,
també,
més
no, Concha?
Més
ja més endavant.
Ara anem amb aquesta.
Exacte, ara anem amb aquesta i tots els dubtes i inquietuds que tingueu, doncs ja sabeu que ens els podeu traslladar sempre i quan siguin temes una mica generals, Si hem d'entrar en una cosa molt específica, que ens faltaran dades i veure papers i certificats, doncs no seria el cas. Llavors ja seria fora del programa, contactant amb el Col·legi de Gestors o amb qui volguéssiu, que s'hauria de resoldre, Bé, doncs veig que els oients s'estan activant, que hi ha trucades i hi ha correus electrònics, però, Esther, recordem, si més no, les vies de contacte del programa.
Doncs el telèfon que ja està a punt, el 902-47700 o el correu totespossible@racoponet per fer les consultes, i si voleu afegir algun comentari a la conversa teniu el Facebook, facebook.com/totespossible, i el Twitter, @tepracu.
Perfecte, hem dit que hi havia poques novetats, però de fet algunes sí que hi ha i les repassarem, una mica, Concha. Hi ha una que afecta directament els titulars de preferents i deute subordinat. Què han de tenir en compte aquests contribuents en especial?
Bueno, el més important d'aquesta modificació, pel que fa referència a això, és que en la venda, diguéssim, de les preferents, normalment s'ha produït una pèrdua patrimonial. Aquesta pèrdua patrimonial només es podia compensar amb guanys patrimonials del mateix tipus, o sigui, produïts per una venda. Uh-huh. Llavors, clar, què passava? Que la majoria de la gent pues, tenia la pèrdua, però després no tenia altres guanys per compensar, i llavors això quedava una mica, encara que hi ha uns anys per compensar-los, però quedava una mica mort, anem a dir. I llavors, aquesta modificació, com que això ha sigut un problema per molta gent, un problema molt generalitzat, pues, permet que aquesta pèrdua es pugui compensar amb rendiments negatius i amb rendiments positius. Llavors, el que abans no podia barrejar-se, pues, ara permeten que es pugui compensar.
Val, és un canvi tècnic, però val la pena tenir-ho en compte, no? Sobretot aquestes persones que s'han estat afectades.
Segurament amb la documentació que els doni l'entitat, allà ja es veu clarament que hi ha la pèrdua que està certificada com a pèrdua, però llavors poden haver-hi rendiments positius pues, d'altres actius, d'altres coses, i llavors això es podrà compensar.
Val, i també hi ha una altra novetat, i també és important recordar-la, que és la següent, no? Queden exempts de tributació els guanys patrimonials fruit de la dació en pagament de la vivenda habitual, en els casos que s'ha fet aquesta dació. En què consisteix aquesta mesura, exactament?
Bueno, també és una mesura que una mica el que ha fet és flexibilitzar o ampliar una mica el ventall de gent que pugui gaudir d'aquesta exempció, perquè abans tenien que ser casos molt concrets que estaven dintre del que estava regulat amb un decret, que era els casos d'exclusió social, que no era només que tinguessin que donar l'habitatge, sinó que la situació personal i familiar tenia que ser, bueno, tenia que reunir uns requisits. I ara, en realitat, l'únic requisit que demanen perquè quedi exempta és que aquesta gent no tingui altres béns
Val.
Per poder fer front. Clar, hi ha molta més gent que podrà perquè els hi sortien guanys patrimonials i a sobre tenien que tributar.
Carai, clar, era una situació molt desfavorable per a aquestes famílies, no? Molt bé, doncs això podem dir que ja ha canviat. I tenim alguna trucada, doncs, al programa que atendrem a veure si podem resoldre o, si més no, orientar, en aquest cas, el Toni de Viladecans. Bona tarda, Toni.
Hola, m'enganxeu de camí a l'autobús per aquí per la diagonal.
Bueno, mira, escolta, només
tot
em demano...
Pendent.
Sí, bueno, me servirà per tots, sí. Ja. Et demano que siguis tot el concret i específic que puguis, sí. Si ets tan amable. Mira, gràcies.
Un judici de faltes per una agressió, per una baixa em van donar una indemnització de 900 euros. Era per saber si aquesta indemnització tinc que posar-la com a ingrés o està exempt.
No. Les indemnitzacions per danys físics estan exemptes.
Sempre, Conxa? En tots els casos,
les
Conxa?
Les que estan dictades per un judici, anem a dir, si estan exemptes.
Perfecte. Doncs mira, Toni, bé, no?
Doncs mira, sí, tant.
Més tranquil.
Bueno, tampoc hagués important pagar, però bueno.
Ja. Bueno, millor no haver-ho de fer, no?
Millor no haver-ho de fer, exactament,
exacte,
no?
Exacte.
Molt bé, Toni, doncs escolta.
Vinga, moltes gràcies.
De res, a tu per trucar, que vagi bé. Mira, una cosa més que hem sabut, aquestes indemnitzacions mai s'ha de pagar per elles,
estan
exemptes sempre. Perfecte, doncs mira, d'una indemnització a una altra indemnització. Una tercera novetat, la que fa referència a les indemnitzacions per acomiadament laboral. Com queda exactament aquest tema?
Bueno, aquestes, les indemnitzacions abans estaven exemptes
qualsevol
import, bueno, sempre que estigui dintre del que estava regulat per l'Estatut dels Treballadors com indemnització legal, anem a dir. I ara ja tenen un límit de 180.000 euros. I l'accés s'ha de declarar com una renta normal, encara que si correspon a com una renta irregular, pues podrà gaudir també de la reducció, que fins aquest any era del 40%.
Val. És a dir, si la indemnització passa dels 180.000 euros, sobrepassa, els diners que sobrepassin dels 180.000 són els que s'han de declarar.
Exacte.
No?
Exacte.
No la totalitat. Això també val la pena puntualitzar-ho. Molt bé, doncs aquesta és una altra de les novetats. Penso que també l'Ester ens volia fer algun comentari,
sí,
no?
Tenim
una primera pregunta també per correu electrònic.
Exactament. Tenim, per exemple, una consulta que ens ha fet arribar a la Raquel, que diu que ha sentit que aquest any es pot deduir un tant per cent dels rebuts del futbol del nen. Apareix com una fundació esportiva, vol saber si això és correcte, si és una normativa nova, i també si poden posar també la fundació de l'escola.
Val, bona pregunta. Les fundacions?
A veure, les fundacions no és res nou. S'han pogut desgravar sempre un tant per cent, que a més ja per l'any que ve serà més important. Però sempre tenen que ser entitats que estiguin reconegudes, que estiguin acollides per la llei del mecenatge i que tenen dret a aquestes deduccions. Per tant, si la fundació els hi fa un certificat conforme reuneix els requisits, doncs sí que seran deduïbles.
Amb el certificat aquest de la fundació, Tenim de dir
que... Clar, perquè a més, que això segurament, si hi ha un fet correctament, li sortirà a l'esborrany i tot.
Doncs també que s'ho miri, perquè potser ja ho té posat i no ho ha vist, no? Bé, doncs el tema de les fundacions a tenir en compte. Tenim una altra trucada ara mateix, és en David des de Lleida. Bona tarda, David.
Hola, bona tarda.
Hola, què tal? Endavant amb la pregunta.
Molt bé. Aviam, una pregunta relacionada amb un altre tema, molt ràpid. Jo ahir, rebo l'esborrany per internet i sempre faig la declaració per internet. Llavors, aquest any he modificat l'esborrany. En cas que considerin que la modificació que he fet jo és errònia, això m'ho notifiquen al moment o de cap d'uns dies?
No, al moment no. Al moment no. No se sap quan t'ho poden notificar.
No sap quan,
potser al cap d'uns anys.
Al cap d'uns anys?
Podria ser.
Llavors, si fos errònia la modificació que he fet jo, podria tindre alguna repercussió negativa?
Hombre, sí. Sí, t'enviarien una proposta de liquidació, el que diuen una paral·lela, llavors tu tindries que justificar per què has posat allò, si tens un suport documental perquè allò sigui correcte, i si no ho és, doncs llavors la diferència que et sortirà la paral·lela la tindràs que pagar, possiblement tindràs un expedient sancionador, i bueno, llavors has de pagar la diferència, els interessos de demora i l'expedient sancionador.
Vale, és que sí. El dubte el tinc perquè, a veure, jo visc de lloguer, sí. I sempre l'he declarat sense cap problema, vale? Llavors, a l'agost de l'any passat, del 2014, vaig canviar de pis de lloguer, sí. I, bueno, m'han informat que puc igualment desgravar els dos lloguers, diguéssim, la part proporcional de l'any 2014 que vivia a l'anterior pis i la part proporcional de lo que porto visquent al pis actual. No sé si això és correcte.
És correcte,
sí.
Concha?
Sí, sí, que no? és tota la despesa que tu has tingut durant l'any. Inclús si miressis el programa Padre, et demana el primer arrendador i el segon arrendador.
Correcte, les dades personals dels dos arrendadors.
Exacte.
Sí, saps què passa? Que com que ja de per si l'esborrany que m'han enviat ells ja em tornaran una quantitat X.
Ja.
Llavors jo al fer la modificació dels dos
lloguers,
me tornen més. I clar, dic, res, sí, m'ha fet una mica de cosa.
Ja,
dic,
si és correcte, doncs, cap problema.
És correcte, cap problema.
Molt bé, David.
Se m'han entrat els ulls i dic, hòstia, dic, a veure si m'he buscat les petigolles.
Ja ho feies bé, en principi. Sí, fa patir una mica. Molt bé, David, doncs gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Ara que parlem d'habitatge, Concha, important dir també, per la deducció per adquisició d'habitatge en la renda 2014...
Se acabó.
Això és que ho podem dir clarament, no?
Sí. Eren només... Bueno, el que passa és que hi ha un règim transitori per la gent que havia comprat l'habitatge abans del 31 de desembre... fins al 31 de desembre de 2012, que llavors poden continuar desgravant sempre que hi haguessin estat desgravant per adquisició d'habitatge.
Val, perfecte. Però hi ha noves adquisicions, noves compres...
Res.
I les obres de millora de l'habitatge habitual?
Res.
Això ja fa temps, l'exercici anterior també.
Bueno, tot va acabar el 2012.
Tot va acabar el 2013, i aquest tampoc. La gent que estava aplicant-se ja aquestes deduccions, sí?
És el que dic. La que s'estava aplicant, que és que havia fet la compra anteriorment, de moment encara poden continuar deduint. Esperem que no ho treguin.
Esperem.
Perquè és un règim transitori,
Per tant, sempre hem d'estar tanto, amb això, les persones que s'estiguin deduint alguna cosa. Alguna cosa més, Esther, el correu electrònic.
El Francesc, que ens diu que la seva mare va morir la setmana passada, ja tenia feta la declaració de la renda, li havien fet els fills, saben que sortia a tornar 500 euros, però no la va signar. I ara pregunta què han de fer, qui la pot presentar ara, on i com.
Que no s'ha de signar ja la declaració, molt poca gent la signa. Es presenta per internet i no porta cap signatura,
Poden presentar la declaració de la mare per internet.
La poden presentar, i el que passa és que si és d'una persona... El que passa és que ella suposo que hauria viscut durant tot l'any.
Sí, va morir la setmana passada.
Jo no sé si l'agència tributària tindrà... i estarà assabentada que està morta, perquè llavors ho poden presentar els hereus per demanar si hi ha una devolució que es faci amb una compte que s'ha de justificar, no? Hi ha una documentació que presentar. Ara, si era de pagament, pues res, paguen i s'acabó.
Però sempre s'ha de fer, veritat, que una persona mort, que en aquest cas li passem el nostre condol també al nostre oient, s'ha de fer la declaració anual d'aquella persona,
sí.
Oi
o
que
sigui,
sí?
Ells en realitat la tindrien que fer l'any que ve del període que hi ha des de gener fins ara.
Això sempre és així, Molt bé. Més coses, tenim més trucades. Déu-n'hi-do, Els oients tenen molts dubtes encara de la declaració. Meritxell de Barcelona, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola,
mira, jo voldria fer una consulta. Jo era autònoma el 2013. Vaig causar baixa el desembre del 2013, ¿vale? I al gener, a l'1 de gener, me contracten a FITSA. I jo encara estic treballant. Aleshores, jo al desembre vaig estar 14 dies de baixa com a autònom i m'ho paguen el dia 6 de gener. Aquests diners que cobro el 6 de gener, que corresponen a una baixa del 2013, jo puc fer una complementària perquè per aquests 500 euros que cobro me surt a pagar.
Pues sí, tindries que fer la complementària del 2013 perquè realment correspon a aquest període, està devengat en aquell moment. A tu t'ho han certificat en l'esborrany, diguéssim, o a les dades fiscals d'aquest any?
Sí.
Sí, doncs pues realment tu tindries que fer una complementària, de l'any passat.
Què?
El que passa és que tens possibilitats que Hisenda t'ho faci justificar, no? Perquè a més els figuren...
Bueno, tinc tot el document.
Clar, documentació,
clar, si
no?
Tu tens...
Pues fes-ho, no? O el que ha de fer
ella. Sí, a més, el paper del banc i tot posa de tal dia a tal dia de desembre.
No és el paper del banc, és la Seguretat Social la que
t'ha reconegut aquesta. No, la Seguretat Social, sí, la Seguretat Social.
Perfecte,
sí.
Doncs ja està, endavant.
Pues sí.
Però llavors una pregunta, la complementària es fa part de la renta?
Sí. sí, sí. La complementària, vale, és... Jo no sé si l'any passat et sortia a pagar o a retornar.
No, a a retornar. Però pues... no... O sigui, no, de fet no la tenia que fer l'any passat, perquè no arribava la quantitat.
Hombre, però si eres autònoma s'ha de fer sempre, eh? Tinguis l'import
que tinguis.
No, perquè
era autònoma assalariada.
Autònoma assalariada?
Sí.
Bueno, bueno, mira, si tenies donada d'alta una activitat econòmica, la tenies que fer, fos, no, fos l'import que
bueno,
fos.
Bueno, ara no entrarem en això, si em permets, bueno, Meritxell, perquè no tenim, vale, temps. Eh? En tot cas, la complementària,
bueno,
saps que l'has de fer, i si tens més dubtes...
I si no et surt a pagar més, val, llavors tens que fer-ho amb un escrit.
Val.
Ara,
vale,
si no la vas fer, doncs llavors, val, la fas.
Després, si vols ja parlar d'aquest tema,
vale,
tal,
vale,
ja a banda, ja ho parleu vosaltres, d'acord?
Vale, vale.
Vinga, Meritxell, gràcies per la trucada.
Gràcies, adéu, adéu.
I així podem donar entrada també a la trucada d'en Guillem, des de Blanes, que serà l'última. Bona tarda, Guillem.
Hola, bones.
Endavant.
Bona tarda.
Mira, hi ha una pregunta sobre... això ho hauria de preguntar a la meva dona, però està la feina sobre els 100 euros de la mare treballadora. Mm. Que van... Clar, com es representa després això a la declaració de la renda? Perquè tinc entès que s'han de tornar tal qual, saps? No. Que tal qual els 100 euros que et donen cada mes s'han de tornar íntegres,
no,
o veiem com funciona.
No, els has de tornar. El que passa és que la declaració de renda tu tens que reflexar que tens dret amb aquesta deducció i que ja l'has cobrat. Per tant, és una xifra que declares en positiu i en negatiu. I llavors,
és a dir,
ja està, però no has de tornar cap diner.
Has de declarar que l'has cobrat,
va,
no?
Clar, has de declarar, va, que et correspon i has de declarar que l'has cobrat. Perquè de vegades hi ha gent que potser, pues, li corresponen 11 mesos i realment només n'ha cobrat 10. Pues llavors ha de dir, mira, a mi em corresponen 11 i només m'han pagat 10.
Val.
Em queda un per cobrar, per dir alguna cosa.
És a dir, la meva dona, el nano va néixer al març i va començar a cobrar-ho el juny, li faltaran els altres mesos.
Però exacte.
Que en el borrador sortia que havia de pagar, pues, els mateixos 500 euros que havia cobrat des de llavors.
No.
Això.
No, vale, eh? Tu has de declarar els que li corresponien i els que ha cobrat.
Vale.
Eh?
Vinga,
perfecte,
doncs gràcies per trucar, Guillem.
Merci,
que
adéu.
Vagi bé, adéu. I ara, doncs, reparem un parell de coses més que abans que manxi la Conxa jo li vull preguntar perquè és important. Premis de loteria, que aquí hi ha hagut,
sí,
canvis.
Sí.
Com tributa,
sí,
això?
Els premis de loteria abans estaven
exempts
tots, el que fos.
Clar, i ara no, eh?
Ara, quan són de més de 2.500 euros, pues, tenen una tributació específica que és el 20%.
Uh-huh.
Que ja normalment ja ho retenen i llavors tu quan ho incorpores a la declaració ja està l'impost pagat, perquè
ja
no
està,
va ni a l'escala ni s'ajunta amb els altres rendiments ni res.
Uh-huh. Perfecte. I després, la prestació per desocupació com a pagament únic, tot alhora per entendre'ns, això com tributa? O
això
no tributa?
No tributa.
Això
no tributa.
Al·leluia,
abans
coses que no tributen.
Abans també tenia un tope, sí, em sembla que eren 15.000 euros,
sí,
però ara, sigui l'import que sigui, està exempt. Sempre que, esclar, que es faci servir pel que s'ha de fer servir, no? Perquè
òbviament
és la prestació per emprendre una activitat
emprendre
econòmica,
un nou,
com
no?
Autònoma, amb una cooperativa, o els joves inclús pot ser amb una societat mercantil,
uh-huh,
sempre que ells hi treballin allà, vull dir...
Perfecte. I per acabar, l'última ja, eh? El pla PIBE, ens ho han demanat molts oients. S'ha de declarar,
sí,
també.
Sí, s'ha de declarar. Això s'ha de declarar, doncs pues mira, el que comentàvem de els guanys patrimonials, el que són guanys patrimonials o són rendiments, doncs pues aquestes ajudes, aquestes subvencions, són un guany patrimonial, però que no està produït per una transmissió, perquè no s'ha venut res. I llavors tributen a la base general. S'han de declarar com un guany patrimonial subjecte a la base general de l'impost, o sigui, progressiu.
Val. Hi ha un oient que ens pregunta sobre aquest mateix tema, si, per exemple, ell fa la declaració seva, posa, reflecteix el pla PIBE i li surt a pagar, si no entrega la declaració, tenint en compte que sigui la primera vegada que la fa, què passaria? És a dir, si no està obligat a fer la declaració i la fa perquè posa el pla PIBE...
És que estarà obligat.
Està obligat.
Estarà obligat.
Quan tens el pla PIB estàs obligat a fer-la.
Bueno, perquè s'ha
d'ajuntar
els
ingressos
amb els rendiments.
Val.
O sigui, és un guany patrimonial.
Per tant, la declaració l'ha de fer sí o sí, presentar-la.
I si li surt més malament, pues, és lo normal, clar. No li sortirà millor si està declarant un ingrés.
Un ingrés patrimonial, no? Està clar. Doncs ja està. El Joan, que ens ho havia demanat, ja té la resposta. Bé, m'allargaríem més, però realment no podem allargar més, però sí que és veritat que ha estat un plaer tenir aquí a la Conxa Forteza, que ens sap molt i molt de declaracions de la renda.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ens has ajudat molt, Conxa, i a partir d'aquí, qui necessiti alguna cosa més, ja sap que té el Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya al seu abast. Estan a la plaça Urquina, Ona 6, tenen un telèfon, 93 317 0686, pàgina web gestors.cat. Per tant, Conxa, gràcies, i si hi ha alguna cosa més que els oients els hi ha escapat o sí, ja és una cosa més llarga, poden adreçar-se, no, al col·legi.
Sempre que vulguin.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fins aviat, que vagi gràcies. Molt bé.
Adéu-siau.
Tot és possible amb Elisenda Camps. RAC 1. La mallorquina felicita